Espai Vinyó és una línia de treball del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona.
Bona tarda a tots i a totes. El meu nom és Heidi Ramírez i, com sabeu moltes, sóc tècnica de l'Espai Avinyó. I l'Espai Avinyó és una línia del programa Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona, des d'on fem activitats interculturals, no?, trimestrals, i que intenten ser obertes i gratuïtes per a tothom. En la sessió d'avui us convidem a aquest cicle que tenim, que es diu Balls, Músiques i Resistències, que intenta parlar de diferents gèneres musicals, no només des de la seva estètica, sinó també des de la seva memòria històrica, des de com impacten en els nostres cossos, en la nostra societat, en els territoris, i parlar de què hi ha més enllà de la música, inclús musicalment parlant, no? Llavors, la sessió d'avui és sobre Dabke Palestí, que és una dansa originàriament vinculada a la construcció d'habitatges, però que avui en dia, més que mai, també és una forma de resistència, una forma d'existir i una forma inclús de, no, de nombrar-se i expressar-se en un moment de genocidi i de violència estructural i sistemàtica tan perjudicial per al poble palestí. Amb aquesta trobada compartirem memòries, gestos i ritmes per entendre com la dansa pot esdevenir realment, no, un espai de denúncia i denunciació. Ho farem de la mà de tres grans persones que tenim avui aquesta tarda. Primerament voldria presentar a Shahed Abusalama. Ella és acadèmica, activista, escriptora i artista nascuda i criada al camp de refugiats de Jabalia, al nord de Gaza. La seva recerca analitza com s'ha representat històricament la vida de les persones refugiades palestines al cinema colonial humanitari palestí, tal i com exposa en el seu llibre Between Reality and Documentary. La seva mirada combina el rigor acadèmic amb la seva experiència directa, no, i viscuda del camp de refugiats. També comptarem amb Nada. Hello, Nada. Ella també és viscuda i nascuda a Gaza i supervivent de la guerra. Per a ella, el Dabke és una forma de celebrar la cultura del seu poble, compartir-ne la resiliència i mantenir una herència que també és capaç de celebrar, no, col·lectivament un valor tan important entre la societat. I per últim, comptarem amb Gador. Hola, Gador. Gador, per lo que he encontrado yo, perquè no ens havíem passat l'avió, és arquitecta, sí, veritat, però avui està fent una labor i un rol que és essencial, que ens estarà fent de traductora en viu, perquè l'activitat, com anunciàvem per la web, serà en anglès, i Gador també farà com aquest pont, no?, d'intentar transmetre el que elles estan dient perquè totes ho puguem entendre. Però la següent part serà aquí fora, on podrem fer el taller de dansa i performance de la mà de Nada. Moltes gràcies.
Hi everyone. How many of you speaks English? Show of hands.
Oh
wow. Yeah,
there is no need of translation.
There's no need of translation.
Necessiteu la traducció? Sí? Mal.
Okay, but I'm still glad that you can understand me, even if 50% of what I say. I actually I woke up this morning to more like horrific news from Gaza, and it's really like impacting our life's quality, like even those of us who made it out of the of this open air prison, of this mass concentration camp, are not well. And we know best the sort of suffering that our families are enduring there. Starvation levels are beyond belief. And in the middle of a talk, of a call with my cousin, who survived a massacre that was committed against my family on the 2nd of January 2025, that killed my paternal uncle and my aunt, his wife, and their son Wasim, and their nephew Ismail, and left the rest of the family, who 30 of them in that home, traumatized and wounded. And ever since, they've been like ever since and before, of course, they've been struggling. This is just one family, one example of so many families that are living their own erasure in real time. And he was telling me, he was sharing with me all the pain of trying to find food in the market. The market is empty, completely empty. So people go under like severe risks their lives because they have children that they need to keep alive, and the markets are empty. Nothing, even if there is money, there is nothing to buy. So in that case, actually, in that sense, it doesn't matter which class you belong to, whether you're poor or rich, because everyone is being starved, and all of it is by design. And if people have escaped mass murder through high-tech bombs, then they will not escape this brutal blockade and systematic starvation. And as I was talking about it, obviously, my gut. Yeah, I just.
sí.
I did ask for it.
No. Val. Ella està parlant de que avui mateix, quan és, ha sigut també un dia dur, com tants els altres, perquè estava parlant amb el seu cosí, que encara està a Gaza, i parlava al seu cosí, al seu pare, i també el germà i el fill van ser assassinats en una massacre que es va cometre contra la seva família el 2 de gener d'aquest any, i ara mateix la situació és molt dura, cada dia és pitjor, els supermercats estan buits, no hi ha res per menjar, tot i que tinguis diner no pots fer res perquè no pots comprar res, perquè no hi ha res per comprar, i llavors aquest genocidi que estan vivint, i tot i que elles estan fora, estan des d'aquí, l'estan patint les seves famílies, i és una situació duríssima, perquè pots sobreviure un arma letal dissenyada, no?, per carregar-se a la teva família, però després què fas si tot i que sobrevius, no pots comprar res per menjar i no pots sobreviure la gana i la situació que s'està creant d'un altre nivell de genocidi. No? No són només les morts per les bombes, són les morts per la impossibilitat de poder sostenir la vida, no? I llavors és el que estava dient, que és molt difícil cada dia, i que aquest matí s'ha quedat destrossada amb aquesta trucada, perquè es veu que ja és igual totes les classes. Gaza, he de dir aquí un parèntesis, una societat complexa, plural, amb molts nivells socials, com tenim aquí, i és igual ja del nivell social que siguis, el diner que tinguis, perquè estàs patint el mateix i perquè no tens accés al menjar, que és el bàsic per sostenir la vida. Llavors.
So, and in the middle of that call, my stomach started turning and I ended up like having to run, like call my cousin while he's on the phone. I'm like, sorry, I have to run. And then it was just like this feeling of disgust, of rage, of grief was just like overcoming me, and like eventually vomiting. And that was how I started my day. And that's how many of us start their day, because like you can't separate, you know, mental health from physical health. All the horrors that we've been enduring in front of everyone's eyes and ears, and our genocide has been televised on all TV screens worldwide for nearly 2 years, and no one can stop it. And basic human rights are denied to our survivors who remain trapped in Gaza. And although we are lucky to have escaped this mass concentration camp that is now being turned into a mass extermination camp by design, we are also being impacted and we are dehumanized because we live between parallel worlds that doesn't recognize each other, that doesn't, those two parallel worlds are in complete contradiction of each other. It's maddening. It's maddening. Even though we are not under the bombs, we are not safe because the policies of these countries remain, to a large extent, selective and racist. And unfortunately, solidarity is based on the identity of the victim and the identity of the perpetrator of the crime.
El que està dient és que així és com va començar, com ha començat el seu dia avui, perquè amb aquesta trucada que estava parlant amb el seu cosí, segons estava parlant, va sentir un dolor molt fort d'estómac i només i va vomitar tot perquè sentia un patiment molt gran, perquè no pot fer res, perquè aquest genocidi que estem vivint i que està vivint la seva família amb la seva gent, tot i que elles estiguin aquí, estiguin a salvo, estiguin bé, però estan veient cada dia com la situació és terrible i no podem fer res. És un genocidi que està televisat, que està documentat, que estem veient cada dia i ningú està fent res per parar-ho després de quasi dos anys. I llavors aquest genocidi està ella el que està dient és que no només s'està documentant, és que està dissenyat. Està dissenyat perquè el dany col·lateral no sigui casual. Està dissenyat per fer la major quantitat de dany en menys temps, no? I llavors que ella es troba aquí en un món paral·lel on està vivint des de fora el patiment de la seva gent, però és també aquest dolor, no?, mental, i que també es tradueix en dolor físic perquè no pot fer res i ve i està presenciant que ningú fem res també alhora, que estem aquí només mirant o fins i tot ja ni ens importa, no? El nostre dia a dia ja ha passat a ser una cosa com normal. Estem normalitzant el que estan fent, i aquesta gent està encara viva. Hi ha gent encara viva dins que ha pogut sobreviure a aquest infern, però està morint igualment perquè no estem fent res per aturar-ho.
So despite all the mental and physical pain, we continue to be a voice for our people. We continue to be a lifeline for our people, and we're fighting every day dehumanization that is expressed in so many forms and many discourses in the West, in Europe and in the US, and in so many places, whether in military ties, whether in media representations that want to pretend as if history began on the 7th of October, dismissing more than a century of British and Zionist settler colonialism in Palestine, and decades of oppression and decades of international complicity and inaction that have emboldened the Israeli state that is built on a crime, built on the ethnic cleansing of Palestinians, to continue to do this and perpetuate genocide openly, but also engage and expand war beyond the boundaries of Palestine.
Tot això, tot i que està aquí, està patint mental i físicament el dolor de la seva gent, també és la seva línia de vida, perquè ella està aquí i ens pot parlar d'això i pot ajudar, o el que diu és que és important trencar aquesta narrativa que ha fet possible el que estem vivint, perquè aquesta narrativa que està possibilitant aquesta situació parla de que tot va començar el 7 d'octubre, i sembla que aquest genocidi és un recorregut normal des de llavors, però no parla dels 100 anys que venien enrere del sionisme i de la colonització i de la creació de l'Estat d'Israel, que va ser fundamentat des del seu inici sobre les vides de la seva gent i sobre l'extermini de la seva gent. I llavors és molt important que l'escoltem bé i que entenem que es tracta de trencar aquesta narrativa, que és la que ha possibilitat aquesta impunitat de l'Estat d'Israel i aquesta connivència i complicitat del nostre estat i d'altres estats d'Europa, Estats Units, que estem ajudant i recolzant a l'estat assassí d'Israel. He afegit paraules, però
Yeah, I was actually hoping to show more film than speak, because I'm tired of speaking 2 hours. I spent this morning speaking to a radio in Italy, and after I vomited even like and then here I am. So I was actually hoping to speak about the cultural aspect of things through this, but before that I would like everyone to imagine imagine being in our side and imagine being in our place, and imagine having to talk about culture in the middle of your own erasure. Like, how can we actually talk about culture in the middle of an ongoing process of elimination, you know? And this elimination is not targeting the Palestinians as a people only, but also as a culture. All of this is trying to disrupt, you know, that the trajectory of the Palestinian people as a people, and their the thriving of their culture, even the reproduction of their offspring. All of it are elements of genocide. We are witnessing genocide as well as memoricide, the complete erasure of our past and our memories.
Ella volia venir aquí mostrar els vídeos que veurem, i no volia parlar tant perquè està parlant cada dia moltíssim, no només quan aconsegueix parlar amb la seva família, però avui ha parlat també amb una ràdio italiana, i està cansada de parlar, està cansada de compartir aquesta història, però és molt necessari, pensa que és molt necessari que l'escoltem i que veiem i que empatitzem amb la seva situació, que aquest genocidi no només està esborrant la gent, la seva gent ara i la seva cultura, està esborrant tot el seu passat i la seva memòria. Estan volen eliminar de la terra no només el que són ara, sinó el que han sigut també. I hem de ser conscients que no podem parlar només de cultura així al buit sense tota aquesta càrrega que hi ha al voltant de la cultura sempre. Quan es vol esborrar una comunitat, un poble, s'esborra també la seva cultura i es cancela la cultura i tot el que hi ha al seu voltant, que és les seves tradicions, les seves memòries, i per això és molt important que entenem que ens està parlant d'això perquè veiem que avui, com qualsevol altre dia des de fa 2 anys i des d'abans, cada dia és més difícil, però que hem d'entendre que hi ha molt al voltant de la cultura. No és només una dansa, no és només una...
So I'm going to show a film now called And Still They Dance. And this film was made by a Palestinian British activist / filmmaker / architect / so many things.
Ara ens mostrarà aquesta pel·lícula i encara ells valen, que és d'uns artistes, arquitectes, directors de cinema, palestins britànics, que van fer aquesta pel·lícula i que ens vol compartir.
Mushir al-Farra, his name, Mushir al-Farra. And he was like a father figure in my life, and although he was like based in Sheffield at the time, the UK. However, he was always like maintaining contact with Gaza because he's originally from Gaza. His family, Al-Farra, from Khan Yunis, one of the oldest families of Khan Yunis, and they've been absolutely slaughtered, like absolutely, like in their hundreds, killed in their hundreds. And this film was made around soon after the Second Intifada. We were still kids at the time when the Second Intifada erupted. I was 9 years old, and I was a member of Al Asriya Cultural Center in Jabalia refugee camp. And of course, this is one of many cultural centers that are completely eliminated and destroyed, razed to the ground. With all our schools, with all our universities, libraries, theaters, everything you could think of is destroyed. And however, the value of this film is actually doubled because it testifies to this time of us, even in the middle of suffering, in the middle of ongoing uninterrupted violence, we continued to cling to life and continued to produce culture and continued to engage in every expression of our identity, to emphasize our rootedness in the land, emphasize our belonging and dignity and history. That Dabke is a testament of, because Israel wants to claim that a textbook, actually a colonial textbook of a land without people for a people without a land, which was used in the US as well to facilitate the mass elimination of the Native Americans from their lands. They use the same concept, the same logic against the Palestinians in their lands. And till this day, since 1948, they've been trying to seek a land without Arabs, a land without people. And memoricide, the act of memoricide, is of course part and parcel of this process. And it helps Israel consolidate its narrative as the only narrative that is allowed to be heard, that is allowed legitimacy.
Mosir Al-Farraf és el director d'aquesta pel·lícula. Ell estava a Anglaterra, però tot i que estava allà, ell ve d'una família molt important a Khan Yunis, al sud de Gaza, i estava sempre en contacte amb Gaza. Ella estava al centre cultural La Siria, en Jabalia, i ell estava en contacte i per ella va ser com un mentor. Aquesta pel·lícula està rodada durant la Segona Intifada i ens mostra, entre altres coses, la importància de la resistència i de la resistència amb el Dabke, no? La família del director va ser absolutament aniquilada ara durant aquest genocidi. I igualment van ser absolutament esborrats als centres culturals. Ja sabem que Jabalia està al nord, era el centre de refugiats més gran probablement del món i més dens. Va ser absolutament aniquilat, no queda res, no queda el centre cultural, no queden les escoles, no queden res, perquè s'ha fet un èmfasi des del principi d'aquest genocidi en esborrar totes les traces de cultura, d'educació, l'educació, la sanitat, ja ho estem veient, i llavors és molt dur per ella, però aquesta pel·li va ser important. Ella era una nena quan la segona intifada, i va ser com una inspiració per el que després van fer al centre cultural, que feien moltes activitats allà. I llavors és molt important tenir en compte que la creació de l'estat d'Israel es va basar des del 48, parlant en que arribava una gent a una terra sense gent, i llavors era una terra sense gent per una gent sense terra, no? És aquesta la mentida més gran, sempre contada per la creació, des de la creació de l'estat d'Israel. Aquesta terra no estava buida, estava plena de gent, i sobretot plena de cultura també, i el fet d'haver només de nou parlar d'aquesta narrativa des del començament de la creació d'aquest estat, per esborrar tot el que hi havia i, a més, continuar, no?, compartint aquest discurs que és una mentida, i que també que no és nou, que també s'havia fet servir, per exemple, a la colonització d'Amèrica, no? Quan va arribar la gent, arribem a una terra buida, sense gent, i per gent. No és mentida. Hi havia gent, també. Amèrica també es van esborrar les seves traces, i va ser fa més segles que ara. Això és més recent i està molt documentat, que és per això diferent al de l'Amèrica, perquè malauradament això es va totalment esborrar, però aquí encara estem veient com s'està esborrant en temps real tota aquesta cultura i aquesta població.
It's just a bit of context. This film, most of the things that you're going to watch here are filmed before 2005, when Israeli troops and settlers, 70,000 of them, were still in Gaza, in some parts of Gaza, and Gaza was divided, the Gaza Strip was divided between north and south. So I come from the north, and the south was completely unreachable. And to go to Jerusalem, like from the north to Jerusalem, or from the north to the south of Gaza, was like something unthinkable for us. So imagine going on a Dabke tour, on a Dabke performance tour to the UK. And this film talks about the success of this a trip, of this performance tour, despite so many hurdles and restrictions, and the isolation of the Palestinians and the segregations of them and all of it. So it is a success story, but now everything here, if all the people that you see here are completely displaced, the homes that my family are interviewed in are destroyed, the cultural centers destroyed, nothing is left of it but memories and pictures.
Aquesta pel·lícula que veurem és d'abans del 2005, i per tant és abans del bloqueig de Gaza, i encara estaven les tropes israelis, els militars, estaven situats a dins de la franja, i tenien separat el nord del sud, elles del nord. Era impossible, era impensable poder anar del nord de Gaza al sud de Gaza, igual que era impensable poder arribar a Jerusalem. Tot el que veiem aquí, que va ser un èxit total, la performance de Dabke, que fins i tot va començar, va portar a fer un tour de Dabke als Estats Units. I llavors imagineu, no?, que tu no podies desplaçar-te 30 quilòmetres per anar al sud de Gaza, però van poder anar a fer un tour als Estats Units. Això vol dir que va ser absolutament un èxit de poder compartir això més enllà, tot i que hi havia aquestes limitacions i aquest control territorial, no? Però tot el que veurem aquí, tota la gent que surt ja ha sigut desplaçada, totes les coses que surten ja han sigut esborrades, tots els centres, ja no queda res.
فزعنا الدنيا نحن نسافر على بريطانيا. انه يعني فيش حد يعني من جيلنا رح يروح على بريطانيا او يعني عمره طلع برا فلسطين. هم كانوا هيك طبعا في مستغربين بريطانيا مره واحده يا شيخ بس تطلع على رفح بس تطلع على خان يونس. احكي لهم طب بس اصبروا شوفوا انه انا حطلع على بريطانيا. طيب هيا نستنى في بريطانيا نستنى. ولما قربت هاي فتره بريطانيا كثير كنا متوترين انه خايفين انه المعبر ما حدش قادر يحكمه يعني مش مستقر وضعه يوم مفتوح ساعة مفتوح ساعة مش مفتوح يعني مش عارفين احنا حنسافر ولا مش حنسافر. يعني كانت تقريبا بكرة السفرية واحنا لسه مش عارفين الأوضاع لسه مش مستقرة.
Sí, el seu pare va estar 16 anys a la prisió a dins de la càrcel israelí.
And now I'm going to just show a last clip of my grandmother speaking about Nakba, her story of 1948, and what Dabke means to her.
I ara és la història de la seva àvia, que parla de la Nakba del 48, el que es recorda de la gran catàstrofe i parla del que significa el Dabka per ella.
Jo vaig a Maya Bagdad, tot la temen l'hijra.
طيب حاجه بدي اسالك كان ايش تتذكر من يوم الهجره لانه دائما بيحكوا الاسرائيليين انه الفلسطينيين تركوا بلادهم لحالهم
لا ما تركوش
الاسرائيليين مش مسؤول عن
والله ابوي وجارنا قتلوا عند الدار كذابين والله شردنا منهم خوف الطيارة تضرب على الدار تنزل اللي فيه تهدم اللي فيها كلهم والله بقينا الناس تحت الفجر هذا الحافل الابيض ما نرضى نتغطى فيه واحنا شابين نحط هالشي غير لون اطمر حتى ما نبينش فيهم الكرم كرم زي البيارة نزلوا عليهم قايضين القضام فيه 12 جرة حرقوا هو قصطجر اخضر.
How the experience of Palestinians one generation after the other is being repeated under everyone's eyes and with everyone's complicity, and it's time for it to stop. It's time for it to stop so we save future generations, we save who remains of this generation's kids from imminent death.
Amb aquests fragments podem veure diferents moments i diferents generacions de gent parlant, no? I com s'està repetint la mateixa història tota l'estona, no? La seva àvia parla ja de l'expulsió, estan assassinant a gent, encara passa, no? I ja és hora de trencar aquesta situació, no? I que podem posar una fi a aquesta situació i que les futures generacions tinguin de veritat la llibertat i el futur que qualsevol ser humà necessita, no?
Yes, I think I took enough time. I just hope that people keep us in their mind and not forget about us once they leave from here and try to support us to navigate around our displacement and to support our people who are trapped under these unimaginable conditions to stay resilient and to save what we can from them. We have to push our governments and you have to be pushing your governments because I have no rights here, but you have to help us basically ensure that the UN Declaration of Human Rights is truly universal and not selective and not selectively applied based on what race or religion or national identity people may have.
Bueno, ha agafat el seu temps, però volia compartir amb nosaltres això, perquè nosaltres tenim un deure que és reclamar aquests drets universals, que siguin de veritat drets universals i no específics per només alguns, no? Que no s'estigui jutjant o criminalitzant a la gent per ser d'un determinat grup o d'una determinada religió o d'una determinada procedència, no? I que nosaltres des d'aquí podem fer molt més per trencar aquest discurs i aquesta narrativa que s'ha continuat en el temps massa, no? Que aquest desplaçament forçat, aquesta expulsió forçada continua i continua, i estem vivint ara una part d'això accelerada, no? Però que tenim uns deures i tenim un poder nosaltres, la nostra veu i els nostres drets, no? Hem de lluitar perquè siguin per tothom, no? Eso sí.
Okay. Hi, my name is Nada. I think I chose the wrong country with my name, Nada. But anyways, from Nada means nothing. So, but no, I have a meaning, guys. Please. Okay. Yeah, a friend told me it's like similar to Rocío. Rocío. Yes, it's the same meaning, but it's an Arabic Nada. Okay. So I'm Nada. I'm from Gaza. I'm a survivor of the war. I spent 7 months with my mom. Then I was forced to leave my country seeking for some safety. But I left behind my whole family in Gaza.
Nada, bueno, decía que eso, que su nombre aquí, pues que no, a lo mejor no es el lugar apropiado para su nombre, pero que nada significa otra cosa, significa Rocío. En árabe, que ella ha conseguido sobrevivir, consiguió escapar después de ser forzadamente, ser obligada a abandonar su país, y consiguió escapar con su madre después de 7 meses viviendo el genocidio actual, pero dejando atrás a toda su familia, que están todavía allí sufriendo las condiciones que comentábamos.
So after I left Gaza, I took on the responsibility of not going out of Gaza as a survivor only. I will be the one who holds the culture of her country. I used to dance dabka since I was so young. I was like 8 years old when I started dancing dabka, and then I broke my leg. I stopped dancing dabka, and now after war I'm back, and like nothing happened. Like I never stopped. I remember every single step, and wow.
Sí, bueno, quan va abandonar Gaza, no es va prometre que no només abandonava per sobreviure, no, per ser una per sobreviure a això, sinó també per portar la seva cultura i la seva gent amb ella i per compartir-la, perquè entenem el que és. Dabka per ella és molt important, perquè de fet ballava des que era molt petita, des dels 7 anys, però quan es va trencar una cama als 17 va deixar de ballar, però ara ha tornat i s'ha donat compte que no ha oblidat res, que encara pot fer tots els passos i que vol compartir aquesta part i aquesta cultura amb nosaltres, no?
Okay, first I want to ask if anyone of you ever searched for the meaning of dabka? What does it mean in English or Arabic? Okay.
alguna sap el que significa dabka? En anglès o no? El significat?
Okay, so the word dabka is in English to stomp. Yes, to stomp.
La paraula dabka vol dir calcigar, pisotear.
We are going to practice some things together now, but I want to explain the meaning to you. So where it comes from?
D'on ve això de pisotear i calcigar?
Okay, so hundreds of years ago, villagers used to build their houses, like they built the roof of the house out of mud and straw. Do you understand? Okay. So they used to help each other by going on the roof to make the roof perfect. So they stomp together. They hold each other's hands and they stomp together.
Sí, fa segles, quan construïen les cases, les comunitats construïen conjuntament, no, els sostres de les cases, que estaven fets de fang i de palla, i llavors pujaven, no, el sostre per deixar tot el sostre ben enllestit i ben llis, i s'agafaven de les mans i calcigaven conjuntament el sostre.
So, like after they used to do this, they started to do it with rhythm, like it started to happen with love. It started to become a dance, and this is how we decided to make the Dabka dance, which is the like an identity for Palestinians. So we used to dance Dabka in festivals, weddings, celebrations, parties, graduations, wars, on checkpoints, everywhere in front of Israeli bulldozers, wherever you think we can do Dabka.
Sí, doncs des d'això de calcigar els sostres es va convertir en una dansa comunitària que fa tota la gent amb molta felicitat i que fa tota la gent en totes les situacions, no? Ja trobes des de que estaven ballant als casaments, però també davant d'un tanc israelià o davant de les runes de la seva casa, no? És una manera de ballar conjuntament.
So I want to now show you a video from Gaza City before the war, no destruction, no rebels, but people in the street suddenly dancing Dabka.
I ara ens va mostrar un vídeo de Gaza abans del que estem vivint ara, que no hi ha destrucció, hi ha felicitat, hi ha gent ballant aquest Dabka.
Made in the year of 2015, which was right after the war of 2014, where we had many problems and negotiations with Israel about our harbor. So people decided to do a special dance right on the harbor.
Sí, és del 2015, després d'aquesta agressió del 2014, i la gent, bueno, que en aquesta agressió es van fer molta... va haver-hi molta lluita entre Israel, que volia controlar el port de Gaza, aquest és el port de Gaza ciutat, i llavors què va fer la gent el 2015, després d'aquests diàlegs pel control del port, van ballar sobre el port de Gaza, el Dabka, per mostrar, no, la seva pertinença al lloc.
Yeah, so like we are saying, we are still here, we are alive, and we will not be erased.
Per dir que estaran aquí, estan vius i no seran mai esborrats.
So, and now I'm going to show you some small videos of this war, this genocide, people dancing right on the rubble of their houses.
I ara veurem vídeos d'ara, del genocidi que està passant ara, de com la gent està fins i tot ballant a les runes de les seves cases, el que queda a les deixalles de les seves cases. Sí.
all our children start dancing dabka since they are so young. It doesn't matter, we are in war, we are starving, but you have to learn how to dance dabka.
Això és el que fan, no? Com fan créixer els seus fills i filles, que qualsevol cosa que estigui passant, no importa, has de ballar dabka i ballar conjuntament, no? Aprendre des de molt petita.
I want to now talk a little about other cultures or other things we have in Palestine regarding the culture. Like Israeli people try to steal all of our culture. Like we can say
because
that
they have none of their own.
Yes. starting from the food, when they say the falafel, the maklouba, the musakhan is their food, which is ours. The tatris, the embroidery. I don't know if you know, guys, the embroidery, but we have an example with Gather.
Yeah, and also with her. Yes.
This is handmade.
This is the embroidery is something we learn since we are young as well. We learn it from our grandmothers, the mothers, and we, like Palestinian girls, used to have a Palestinian dress made by herself. So, unfortunately, I lost my dress. I lost my mom's dress in the home as my home was demolished, but I'm alive. So that's the most important thing.
El que està dient que n'hi ha moltes més coses a part del bal, que són part de la cultura, no? El menjar, el brodat és molt important, el tatris, que era el que estaven mostrant, i que totes aquestes coses són coses que els israelians estan apropiant, no? Perquè estan, no només esborren una part, sinó s'estan apropiant d'una cultura que no és seva, dient que el falafel, que el maklouba, musakhan, aquests plats són de la seva cuina, quan és la cuina palestina. I llavors, bueno, el que deia del tatris, del brodat, lo aprens des de molt petita i moltes nenes tenen el seu vestit ja brodat, que ella lo va perdre, també el de la seva mare, conjuntament amb la seva casa, que va ser destruïda durant aquest genocidi.
Okay, so now I want to talk a little about my connection to dabka, my own connection to dabka. I started to dance dabka, as I told you, when I was so young, and I stopped on like the age of 18. So now I'm 28. I should have forgot everything regarding dabka. And while I was searching about the dabka, I didn't search to start working on dabka workshops. I decided to, but with the help of my friend and another friend who's like by chance knew that I know how to dance dabka. They invited me to an event and this is how it all started. Now I'm sharing my culture, which is great. So when I was searching about old videos I have, as I lost my laptop, I lost my everything in Gaza, so I found a video on YouTube on my graduation party from high school. So I would love to share it with you.
Ja havia dit que va estar ballant des de molt petita fins als 18 anys, quan s'havia trencat la cama, però després pues, estava clar, ella va perdre tot, el seu ordinador, tots els vídeos que tenia i tal, i estava buscant coses perquè l'havíem animat, no, a fer això del dabka, perquè té de veritat fa molt bé i ella volia compartir la seva cultura, i llavors buscant per internet ha trobat un vídeo de la seva graduació on està ella ballant el dabka i lo volia compartir amb
nosaltres.
Dabka.
years I was not a smoker, but now I'm a heavy smoker.
Ahí no fumaba ella, pero ahora fuma mol y claro, es nota.
It's actually what she said made me think of some things more to talk about, than how like our culture has been constantly defaced, stolen, appropriated, and people, all people that engage with cultural expressions are usually demonized, if not demonized, then criminalized, persecuted, and if not by assassination, then by imprisonment. And we have, like right now, as of now, we are talking about many Dabke dancers who remain behind Israeli jails just because they are cultural agents. Mm-hmm. And they show their pride in their identity through Dabke. Dabke as well, Israeli Zionists, tried to, before, in the pre-state times, maybe you could talk about that and then speak about okay. The pre-state.
Sí, el que estava dient que estàvem parlant abans de la apropiació, no, per part d'Israel de la cultura palestina, també passa que la gent, els que són com agents culturals, no, els balladors de Dabke i altra gent, estan sota el control dels israelians i, de fet, són moltes vegades assassinats o detinguts. Ara mateix n'hi ha moltíssims a prisions, a càrceles israelianes, no només perquè parlaven Dabke, perquè eren portadors de la seva cultura i les seves tradicions, no? I això és suposa una amenaça per l'estat sionista, no? Perquè entenc que això és una mostra de cultura palestina, no? I llavors estan perseguits, estan amenaçats i és molt perillós fins i tot ser un ballador de Dabke.
So one of my friends, actually, I really love this woman, a young 22-year-old Palestinian from Jerusalem, who is now facing the threat of imprisonment. And she's done nothing. She's done nothing, just arbitrary imprisonment. And she's a member, one of the most important members of Al-Funun Dabke troupe. And now she's like back and forth to the Israeli military courts because she's a Palestinian. She needs to be trialed at Israeli military courts where Palestinians find no justice. So since January 2025, she's been dealing with this nightmare of imprisonment. Why? Because she's Palestinian that engages in Dabke and goes to Be'er Zeit University trying to learn international law to become a lawyer and defend her people, and is proud of her identity, not just as a Palestinian, but also as an African. She's part of the Palestinian African community of Jerusalem, and her name is Shaden Qous, and I wrote actually an article about her in the New Arab.
Shaden Qous, que és una amiga seva de 22 anys, ella és de Jerusalem i forma part de la comunitat africana palestina de Jerusalem, doncs ara des de gener d'aquest any està en procés judicial, està anant a judici pel sistema militar, que és el que s'enfronten tots els palestins cada cop que són detinguts. Van directament al procés militar per suposar un risc per l'estat d'Israel, no? I la seva amiga, qual és la cosa que ha fet, és que forma part d'un grup important de dansa de Dabke i a més estava estudiant a la Universitat de Be'er Zeit, estava estudiant dret perquè creu té molt present que vol defensar el seu poble i també la seva cultura. Llavors, quin és el seu problema amb 22 anys que va a la Dabke i està estudiant dret. I llavors això ha suposat un risc molt gran, no?, per l'estat sionista, i llavors està en tot aquest procés de detenció.
Yeah, and just because of my academic research and my curiosity into like how they tried, how Zionists tried to form this Israeli identity. It's a make-believe identity, literally, it's a make-believe. And all this Hebrew language, like Hebrew, for example, is a colonial language. It's as it is used now. Before Zionism, Hebrew was dead. Mm-hmm. And it was revived to suit this new identity of Israel, the new identity that Israel was trying to invent. And I'm talking about still pre-state time. And one of the things that they were doing, because they, of course, they were trying to reject the European cultures that they came from, but they were part of this. They were part of Europe. They were Spanish, British, Portuguese, Russians, Ukrainians, Germans, Hungarians, Austrians, you know, that's their cultures, you know, but they were, because of the alienation of systematic centuries of anti-Semitism, actually, let's not use anti-Semitism anymore, anti-Jewish bigotry, because we are more Semite than any of them. And they were trying to reject those countries that they were coming from because of this like resentment towards the alienation that they've lived one generation after the other in their own countries. But so they, in a way, as a way to distance themselves, but also to learn from the imperial colonial powers of the time, yes, that were based on the appropriation and elimination of the natives, which is like a constant process. They were trying to copy the Palestinians, observe them from a distance, and look at the Palestinians, how they're celebrating their weddings, how they're cultivating the land. They were observing them, trying to copy them, trying to appropriate some of their styles to come to claim it as theirs. And Dabke was one a major factor, actually, but because they couldn't take Dabke from us, because Dabke actually shows our extension, you know, our wider extension, not only the Palestinian culture mm-hmm. and its rootedness to the land, but also the social extension and our connection to the Levant as a general. Mm-hmm. And that's what why they couldn't steal mm-hmm. Dabke from us. Mm-hmm.
Sí, el que està parlant part de la seva recerca que versava sobre l'apropiament d'Israel, de la cultura palestina i de com i com es va crear també aquest estat, no? Com es va crear també fins i tot la llengua, perquè l'hebreu que es parla ara es va crear el 48, perquè l'hebreu era una llengua pràcticament perduda que es feia servir de diferent manera religiosa, però no era una llengua com la que s'està parlant ara a l'estat d'Israel, i és el que està dient, que és una construcció, no? I com es va construir també aquesta cultura amb apropiació, observant els indígenes per apropiar-se d'elles i poder crear aquesta nova cultura, perquè aquesta gent venia principalment d'Europa, d'aquí d'Espanya i d'altres països, i van arribar allà i volien tenir un paraigües comú de cultura i apropiar-se de coses, del menjar, del que sigui. Però per què no del Dabke no es van poder apropiar? Perquè el Dabke mostra, com tantes altres coses, que el Dabke és una cosa social i contínua i que anava més enllà del territori, anava al territori levantí, no? Que no és només Palestina en si mateixa, no és només aquesta regió, sinó que anava més enllà. I llavors, clar, es van trobar aquest punt, que és el que ja ha estat fent molta recerca, que no es podien apropiar d'això perquè això els delatava com colonos i com gent realment aliena al lloc, que és el que és lo que son, no?
In Barcelona, unfortunately, I see a lot of expressions of normalization of such appropriation of Palestinian culture. There are few restaurants, Israeli restaurants, that sell Israeli falafel and Israeli hummus and vegan food. And, you know, they're trying to greenwash, not just appropriate and deface Palestinian culture, but also greenwash their crimes and market it as vegan and environmentally friendly, etc. And all of this is shouldn't be tolerated at all and shouldn't be accepted in our community. I was happy to see Dona Rosa, for example, where we live in Raval, in Makba, near Makba. Mm-hmm. In the square, there is a place called Dona Rosa. I don't know if you guys know it, but this is an Israeli restaurant that is in disguise. It doesn't say that it is Israeli, but then our people went there, and they didn't know of its Israeli identity until they were about to order food, and they look at the menu, and they find Israeli Baba Ghanoush. Few days later, there was a... It's Levant. It's the Levant in it. There was no Lebanese at some point. All of these are constructed identities. Before colonialism, we were all one people living in the Levant, Palestine, Jordan. There was a train. People could have breakfast in Jerusalem, lunch in Damascus, dinner in Beirut in the same day, and that's like that was our extension. But they have made the idea of us reaching, not just reaching Damascus and Beirut, but even reaching Jerusalem is something that is beyond our reach, like more of a dream.
Bueno, el que està dient que aquí a Barcelona ha trobat molts llocs que netegen la imatge d'Israel, per exemple aquest restaurant del que està parlant, que està al costat del MACPA, no ho sé, però es diu Dona Rosa, i al menú es pot veure que posa Baba Ghanoush israelí o no sé què. Quan trobem aquestes coses als restaurants cal dir-ho, aquí lo dic, perquè és una manera de neteja, no? Menjar vegà, menjar eco-friendly, bla, 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 però a la vegada t'estan posant una neteja ètnica que s'ha d'aturar, perquè això és part de la seva estratègia, no? De neteja verda. I llavors el que estava dient és que abans no era només una regió palestina com tant, abans d'aquesta colonització sangrienta era una regió contínua levantina que anava de Líban, de Jordània, de Síria, de Palestina, que estava connectat, tu podies menjar a Jerusalem, sopar a Damasc, i estava tot connectat per tothom, no? I ara mateix és impossible, la Nada deia que ella no ha estat mai a Jerusalem, perquè és que ella no havia sortit mai de Gaza, val? O sigui, estan totalment fragmentat i desconnectat el territori, que és impossible anar d'un punt a l'altre. Quan comparteixen cultura, comparteixen tradició i comparteixen història.
Actually, it was not only impossible for us to reach Jerusalem, as I was born in Dubai, in United Arab Emirates. Then my family went back to Gaza, and then the blockade started on Gaza. So I never left Gaza before until the war started. And I'm now, like, after 27 years of my life in Gaza, I was able to leave Gaza for the first time, and I had to pay a huge amount of money because I was under the blockade. And even our neighbors, the Arab neighbors, Egyptian borders, they forced us to pay, and I'm gonna say the number, to pay $5,000 per person to be able to go out of Gaza. And this is the reason why my family are all still in Gaza, because I was not able to afford all this money. And I was only able to afford my money and my mother's money, and which cost, it made me pay all my savings just to be able to leave Gaza without even taking any clothes or any shoes. I left Gaza leaving even my clothes for my family, who were displaced in the south, and while I was from the Gaza city. So I spent the 7 months of the war displaced in the south with no food, no clothes, no home. We were in tents in the streets. We were baking our food on the firewoods every day. And this was our life. So we should notice that it was not only impossible for us to reach the West Bank, to reach Jerusalem, we were not also able to leave Gaza from Egypt border.
Està dient ella que, bueno, ella va néixer a Dubai perquè estaven ahí els seus pares, després va entrar a Gaza de super petita i no va sortir mai perquè va ser al bloqueig i tot, i llavors els seus 27 anys de vida havien sigut allà, i no, que hem d'entendre que no només era impossible anar a Jerusalem i a Cisjordània, és que tampoc es podia sortir i es pot sortir de Gaza cap a Egipte, perquè està tot tancat. I quan ella va aconseguir pagar la quantitat, $5,000 per cap, per ella i per la seva mare, tots els diners que tenien per poder sortir després de 7 mesos d'haver perdut tot, perquè ella és de Gaza ciutat i estava al sud de Gaza vivint en tendes sense menjar, i això era al principi, diguem, la primera meitat del genocidi actual, i no tenien res que menjar, no tenien i cuinaven cremant fustes per fer el pa o el que poguessin menjar, però van aconseguir sortir elles pagant aquestes quantitats llegants de diners, i no van poder pagar per la resta de la família. No només això, sinó que el 7 de maig, ja sabem, de l'any passat es va tancar el port de Rafah, i des de llavors no ha pogut sortir pràcticament ningú. Sí, ja no basta la mandra, hem de pujar a començar a ballar.
Bhasha or Sanskriti?
Vika at Kultura.
Hala e Lenyol.
Bhasha or Sanskriti?
Lengua y Cultura.
Luga, Utsakafa.
Bhasha, Te Virsa.